L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Després d'un cap de setmana amb nombroses activitats al territori i amb un temps que fins i tot ha omplert algunes platges amb els primers banys de sol, comencem el recorregut informatiu amb les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Benvinguts, som a dilluns 24 de maig del 2010. Comencem. La primera notícia d'avui ens porta fins la Ribera d'Ebre per parlar de l'acte festiu contra el cementiri nuclear que va congregar unes 400 persones a Ascó. La trobada festiva organitzada per la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya el divendres va congregar unes 400 persones. L'acte va iniciar-se amb retard perquè la Direcció General de la Policia només havia donat permís de 8 a 10 de la nit i comptava amb l'animació de grups musicals, batucades i jotes. Hi havia també parlaments per demanar que el magatzem temporal centralitzat no hipotequi el territori i la comarca. D'altra banda, des de Greenpeace es demanava que es paralitzi el procés de selecció de les candidatures que consideren antidemocràtic i des d'Iniciativa per Catalunya els Verds s'exigia un debat plural i seriós sobre el tancament de les centrals nuclears. De tot plegat, ens en fa 5 cèntims, Josep Roig, des de la Plana Ràdio.
El portaveu de la coordinadora Sergi Saladier defensava l'organització d'aquest acte innovador que es va pensar amb la idea d'anar més enllà de la feina institucional que la coordinadora ja ha aconseguit amb el recolzament que ha rebut per part de 140 ajuntaments, 12 consells comarcals, 2 diputacions i el Parlament de Catalunya amb l'aprovació de la moció contra l'MTC impulsada per l'entitat. Com explicava el mateix Saladier, els contraris a la instal·lació del cementiri nuclear a Ascó han volgut reunir-se de forma cívica i festiva i no des de la queixa, com es sol fer. Finalment, van estar unes 400 les persones les que es van unir a la festa que va ser amenitzada amb grups musicals, batucada i on es van ballar les jotes tradicionals de les Terres de l'Ebre. Com diem, el mateix Saladier destacava que calia demostrar al govern espanyol que el territori està en contra del cementiri nuclear i que calia fer-ho d'una manera festiva.
La idea és que, a part de tota la feina que estem fent o que s'ha anat fent institucionalment, que és l'aprovació per part de 140 ajuntaments, de 12 consells comarcals, de 2 diputacions i del Parlament de Catalunya, de mocions en contra, doncs és important també recordar a les institucions, en aquest cas del govern de l'Estat, doncs, sortir al carrer i demostrar-los que el territori doncs, està en contra d'aquesta instal·lació i a partir d'aquí doncs, feu d'una manera doncs, cívica, també festiva, amb una miqueta de que no només sigui sempre la queixa, sinó doncs, també reconeixent els propis èxits, que pensem que això és un gran logro que s'ha aconseguit d'èxit, pensem, a nivell de Catalunya, de plataformes, de que 140 ajuntaments se donin recolzament. I això és una manera també doncs, de reivindicar la nostra feina i feu d'una manera festiva.
També Greenpeace va recolzar a la trobada. El portaveu de l'organització ecologista de l'àrea d'energia nuclear, Carlos Bravo, assegurava que el procés de selecció del municipi candidat a acollir el cementiri nuclear és antidemocràtic, ja que queda suspès a la voluntat dels alcaldes sense que aquests tinguin el recolzament dels ciutadans i del territori. Per aquest motiu, després que Greenpeace hagi fet la denúncia pertinent a l'Audiència Nacional, ha insistit en demanar al govern estatal que anul·li la convocatòria i es reformuli el procés per poder trobar el consens social que necessita una instal·lació d'aquestes característiques. Escoltem Bravo.
Y creemos, por tanto, que el Gobierno Central y el Ministerio de Industria, simplemente por sensibilidad democrática, por querer hacer las cosas por respeto a la ley, como no está haciendo ahora, debería paralizar este proceso, debería anular esta convocatoria y reformular todo el proceso para buscar ese amplio consenso social, territorial y político que es necesario para abordar un problema de tanta envergadura y de tanta complejidad como son los residuos radiactivos. De nuestro punto de vista, desde Greenpeace, lo primero que hay que hacer, sin duda alguna, para cualquier política de gestión de residuos es tratar de dejar de producir residuos cuanto antes. Por lo tanto, ya que las centrales nucleares son las que producen estos residuos, habría que poner en marcha cuanto antes un plan de cierre progresivo de la central nucleares.
També hi va assistir en aquesta manifestació festiva representació d'Iniciativa per Catalunya Verds, entre ells l'eurodiputat Raül Romeva. Romeva exigia un debat plural, seriós i a fons sobre el tancament de les centrals nuclears a l'Estat.
Gràcies, Josep. Continuem a la Ribera d'Ebre i seguim parlant d'actes de protesta, ja que un centenar de manifestants tallaven ahir diumenge a la tarda la carretera C12 a Ascó per mostrar el seu rebuig al cementiri nuclear. La manifestació era convocada pel nou grup intercomarcal Veïns d'Ascó, creat fa tot just una setmana. Durant 20 minuts, els participants a la concentració tallaven totalment la circulació i després es donava pas alternatiu als vehicles durant una bona estona. Els automobilistes rebien tríptics informatius amb els motius pels quals es rebutja la instal·lació del cementiri nuclear a la zona. La portaveu de l'associació Veïns d'Ascó, Noemí Poquet, demanava alternatives de desenvolupament econòmic al cultiu nuclear. L'escoltem.
Nosaltres ens hi oposem perquè pensem que la Ribera, la gent de la Ribera, els pobles de la Ribera ja han contribuït prou en el model nuclear, que després de 30 anys estem amb moltes coses igual que abans, que se'ls va prometre als pares i als iaios moltes coses que es prometen una altra vegada ara i creiem que això no arribarà. I el que volem és pues, apostar per d'altres coses. Podem apostar per agricultura, podem apostar per turisme, podem apostar per indústria alimentària i pensem que un cementiri nuclear pues, talla les ales a tot això.
De fet, els manifestants reclamaven alternatives de desenvolupament econòmic com a impuls de l'agricultura, el turisme o la indústria alimentària de gran tradició i qualitat a la Ribera d'Ebre per deixar de dependre del cultiu nuclear. Les promeses econòmiques que suposa la instal·lació de l'MTC no convencen a veïns d'Ascó, segons escoltàvem la seva portaveu. De fet, la plataforma es mostrava satisfeta per la resposta tant dels participants a la mobilització com dels conductors i ja organitzaven una segona mobilització per a principis de juny més original. De moment, i com faran d'altres plataformes, Anticementiri Nuclear, diumenge vinent, dia 30 de maig, participaran en la manifestació convocada a Barcelona per la Plataforma en Defensa de l'Ebre, amb la qual es buscarà la complicitat de tota la societat catalana contra les agressions que pateixen les Terres de l'Ebre. La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, va visitar el divendres passat les Terres de l'Ebre. El motiu va ser per inaugurar el nou servei d'informació i atenció a les dones del Baix Ebre. Carme Capdevila va aprofitar també la seva visita per inaugurar les obres de reforma de la residència per a la gent gran Nazaret de Móra d'Ebre. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs efectivament, va ser la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, qui va inaugurar el passat divendres el nou servei d'informació i atenció a les dones del Baix Ebre. També es va signar el contracte programa per finançar aquest nou servei. El CIAT és un servei que ofereix informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones, àmbit laboral, social, personal, familiar o d'altres. Amb aquesta iniciativa, el Departament, a través de l'Institut Català de les Dones, promou la consolidació i o creació d'espais de referència que atenen les demandes de les dones amb criteris d'equilibri territorial. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Baix Ebre s'ha ubicat a la seu del Consell Comarcal a Tortosa i està integrat per una plantilla de 4 professionals, una coordinadora, una psicòloga, una advocada i una administrativa. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 2 de la tarda i per les tardes amb cita prèvia. El Departament d'Acció Social i Ciutadania ha destinat a aquest servei 17.250 euros. Actualment a les Terres de l'Ebre hi ha servei d'informació i atenció a les dones a l'Ajuntament de Tortosa i també als Consells Comarcals del Montsià, a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. A l'acte inaugural també hi va assistir el director dels serveis territorials del Departament d'Acció Social i Ciutadania a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, i la coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones, Alicia Gamundi. En la visita a les Terres de l'Ebre, la consellera també va inaugurar la primera fase de les obres de reconversió i millora de la residència de gent gran Natzaret de Móra d'Ebre. En aquesta fase s'ha ampliat la primera planta amb una nova ala de 22 habitacions, 20 individuals i 2 de dobles. La residència disposa de 78 places en total. Un cop finalitzi la reforma, tot i que es mantindrà el mateix nombre de places, les habitacions seran més àmplies i estaran completament adaptades a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda. Les obres de millora de la residència s'executen en 3 fases per evitar que els treballs afecten el funcionament del centre i els seus residents. El Departament d'Acció Social i Ciutadania ha invertit en aquesta fase de les obres 1.109.000 euros.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La compatibilització de l'espai natural amb activitats turístiques fa que el Delta de l'Ebre sigui un referent en temes de biodiversitat. És per això que al mes de juliol tindrà lloc el segon campus internacional de la biodiversitat en aquesta zona. Un campus del que ens en parla Lluïsa Bertomeu.
El Delta de l'Ebre és un referent en l'àmbit mundial pel que fa a la gestió d'un espai natural i la seva compatibilització amb l'agricultura o el turisme. Tant és així que per segon any consecutiu, estudiants i professors universitaris d'Amèrica del Sud, majoritàriament de Veneçuela, participaran en el Campus Internacional de la Biodiversitat, que enguany tindrà lloc de l'1 al 4 de juliol a Deltebre, i tindrà una segona part pràctica que es desenvoluparà a Veneçuela. El campus l'organitza l'Institut de Biodiversitat Tropical i la Fundació La Salle de Veneçuela i té el suport del govern veneçolà i l'Ajuntament de Deltebre. La idea és també fomentar les relacions entre professors i estudiants universitaris de Catalunya i dels països sud-americans. De fet, el campus té una part pràctica que es desenvoluparà a la regió de Cojedes, a Veneçuela, on els estudiants interessats podran fer pràctiques de maneig de cocodrils o d'anellament de tucans. L'objectiu és ensenyar als països en vies de desenvolupament el model de gestió del Delta perquè l'apliquen als seus respectius països, segons explicava el director de la Universitat Catalana d'Estiu de Ciències de la Natura i de l'Institut de Biodiversitat Tropical, Guillem Chacón.
L'objectiu és continuar creixent, fer del Delta de l'Ebre un punt de referència internacional per la gent interessada en la gestió, conservació i recerca de la natura. Ens afavoreix molt el fet dels acords que tenim en el govern de Veneçuela, però en general en diferents universitats d'Amèrica del Sud. Això fa que puguem portar professors americans i europeus i portar-los aquí a Deltebre per impartir cursos bàsicament teòrics que després tenen la seva continuïtat al tròpic, en concret a Veneçuela, on els alumnes o les persones interessades poden fer pràctiques de gestió i conservació de la natura, doncs, amb fauna que nosaltres no tenim, com ara doncs, els cocodrils, els primats, els ocells tropicals, els felins, els grans felins com el jaguar i el puma. Clar, això és una oportunitat única que ens ha brindat aquest govern de Veneçuela, que diguem-ne que ens subvenciona l'estada a tots els que hi anem des d'aquí. Però també nosaltres corresponent convidant-nos a venir al Delta de l'Ebre i veient un exemple de bona gestió. Creiem que el Delta de l'Ebre és un lloc idoni perquè els països que viuen en vies de desenvolupament puguin conèixer com es pot compartir, conjugar doncs, la conservació de la natura amb el turisme de qualitat, el turisme respectuós i una agricultura també de qualitat.
L'any passat es va fer una primera presa de contacte i es va impartir un únic curs de gestió ambiental. D'aquesta primera presa de contacte, la regió de Cojedes, a través de la Fundació La Salle, ja s'ha creat una estació biològica i centre de recuperació de la fauna semblant al del Delta de l'Ebre. Per enguany s'estan organitzant 7 cursos i es calcula que hi participaran un centenar d'estudiants.
Aproximació a l'estudi de 2 ecosistemes al Delta de l'Ebre. Aquest és el títol del treball de recerca que es va emportar el primer premi de l'IES Ramon Berenguer Quart d'Amposta i que ha estat elaborat per la planera Aida Gorré Salvador. El treball s'ha basat en 2 zones concretes del Delta de l'Ebre, l'Encanyissada i els Ullals de Baltasar. Durant diferents èpoques de l'any, Aida es va encarregar d'observar i prendre nota dels animals que habitaven a la zona, de la vegetació i de l'aigua, tal com ens explicava.
Primer que res vaig contactar en el camp d'aprenentatge de les Terres de l'Ebre, que ells m'han proporcionat tot el material que vaig utilitzar, i també el transport. Vaig anar en 3 dies diferents, un al juliol, un al setembre i un al gener, perquè segons quin dia i quin mes, doncs les condicions de l'aigua són diferents i la vegetació dels animals. Arribava allí, primer als Ullars, i doncs primer observava què veia, plantes, animals a primera vista, després agarrava una mostra d'aigua i calculava doncs, dades com per exemple l'oxigen, la temperatura, la densitat, i ho apuntava tot.
El treball l'ha portat a terme al llarg d'un any i l'estada en aquestes zones durant diferents mesos li ha servit per comprovar el canvi que es produeix en les diferents èpoques i especialment com afecta a l'aigua.
Principalment veure què era el que feia que cada mes l'aigua tingués unes condicions o unes altres, sobretot pues, la relació que tenia amb el conreu del camp d'arròs, o la temperatura que feia que les aus pues, emigressin o no. I pues, no sé, ara mateix pues, no me'n recordo de tot, però més o menys el més important era l'arròs i la temperatura.
La dotació econòmica d'aquest premi ha estat de 300 euros. Dóna la casualitat que Aida Gorres també va guanyar fa uns anys la beca de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara, que s'otorga al millor estudiant de l'any.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Canviem de temàtica informativa perquè, segons explica avui diari El Punt, l'agricultura ecològica ha crescut un 30% a les Terres de l'Ebre en els darrers 5 anys. Així, la superfície inscrita al registre del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és actualment de més de 7.000 hectàrees, la major part de les quals es concentren al Baix Ebre, amb més de 3.600 hectàrees de cultius ecològics, seguits pel Montsià amb unes 2.000 hectàrees, mentre que a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta encara no s'ha arribat al miler. Per cultius, l'olivera, l'ametller i la vinya són els majoritaris, seguits dels cítrics i de l'arròs. Tot i la crisi econòmica, la facturació continua també en línia creixent, amb increments d'entre el 15 i el 20% anuals. Els productors ecològics van aconseguir una facturació de 78 milions d'euros l'any 2008 a Catalunya. De fet, la producció ecològica està esquivant la crisi econòmica i ho demostra tant el creixement del nombre d'hectàrees inscrites com el de la facturació del sector. Segons el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica de Catalunya, el 2008 aquest sector va facturar 78 milions d'euros, un 15% més que el de l'any anterior, i es manté en tendència a l'alça. A les Terres de l'Ebre, en els darrers 5 anys, ha augmentat un 30% la superfície dedicada a l'agricultura ecològica. I si ens remuntem a 10 anys enrere, es pot constatar que pràcticament no existia aquest tipus d'agricultura. L'olivera, l'ametller, la vinya, el mandariner i l'arròs concentren la major part de superfície d'agricultura ecològica a les Terres de l'Ebre, mentre que les explotacions ramaderes ecològiques són testimonials. Però no només es pot fer producció ecològica en terra ferma, sinó que també l'aqüicultura pot ser ecològica. De fet, el Pla de Treball dels Serveis Territorials d'Agricultura, a l'Ebre, preveu la implantació del cultiu ecològic de moluscos bivalves a la badia del Delta, donat que per les seves característiques es tracta d'una classe d'aqüicultura de fàcil conversió ecològica i que, a més, el sector demostrava un interès per fer-ho, segons explicava el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a l'Ebre, Antoni Espanyol. De fet, les badies dels Alfacs i el Fangar sumen una producció de prop de 3 milions de quilos de musclos i enguany es faran uns 300.000 quilos d'ostra, un 30% més de lo habitual.
L'informatiu de Mute.
En la crònica de successos ja us podem informar que ahir a darrera hora de la tarda es va donar per controlat l'incendi de Camarles, que va cremar un total de 3 hectàrees. Segons les darreres informacions de les que disposava aquesta matinada el servei de premsa dels bombers, l'incendi de Camarles ja està en fase de control i ha cremat un total de 3 hectàrees de massa forestal, segons informaven els bombers de la Generalitat. El foc s'iniciava pels voltants de quarts de 6 de la tarda del diumenge, al camí de la Fullola, concretament entre un barranc i un turó, per causes que encara es desconeixen. 4 mitjans aeris i 9 dotacions terrestres treballaven amb les tasques d'extinció de l'incendi, que es podia encerclar ràpidament i també controlar a partir de 7:45 del vespre. Els mitjans aeris es retiraven i diverses dotacions de bombers es quedaven unes hores més per acabar de remullar la zona i evitar que revifessin les flames.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar sang. Vine a la Marató.
Dissabte, 29 de maig, marató de donació de sang a Sant Carles de la Ràpita.
De les 10 del matí a les 10 de la nit, vine a donar sang al pavelló firal de Sant Carles de la Ràpita.
Organitza l'Associació de Donants de Sang del Montsià i l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, amb el suport del Banc de Sang i Teixits i el Departament de Salut i amb la col·laboració de les entitats esportives i culturals del municipi i Ràdio Ràpita.
Del 28 de maig fins al 6 de juny arriba la sisena setmana del Medi Ambient, Parc Natural del Delta de l'Ebre. Exposicions, visites guiades, conferències, audiovisuals, cinema, museus, tallers. Del 28 de maig al 6 de juny, sisena setmana del Medi Ambient. Més info a parcsdecatalunya.net o al telèfon 977-482-181. 977-482-181. Sisena setmana del Medi Ambient. Parc Natural del Delta de l'Ebre, del 28 de maig fins al 6 de juny.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Som a dilluns i tot i que queda poc per acabar les competicions esportives, encara ens queda futbol a les nostres terres. Partits dels que ens en fa un resum dels resultats, Domènec Ramal en la següent crònica, des del Cana Ràdio.
Bona tarda. Com tots els dilluns, repassem la jornada futbolística del cap de setmana d'unes competicions, les del futbol territorial, que poquet a poquet van consumint ja les últimes jornades de campionat. Comencem parlant de la primera catalana. Recordem que la tercera divisió acabava ja dies enrere, amb resultats de tots coneguts. Pel que fa a la primera catalana, aquesta jornada es disputava la 36a jornada del campionat. En queden encara un parell per tancar la lliga i el Tortosa aconseguia un puntet en el seu desplaçament al camp del Rubí. 0-0, empat sense gols per als tortosins, i 45 són els punts que ara mateix sumen els de Tortosa, ocupant la 13a posició a la classificació. Un puntet que l'apropa una miqueta més a la permanència, una permanència que els tortosins no tenen assolida de manera definitiva, ja que caldrà estar pendent també dels descensos compensats. Passem a la territorial preferent i parlem del Roquetenc, l'únic representant de les Terres de l'Ebre que en este cas va veure com se li complicava la vida al perdre 2-0 en el seu desplaçament al camp del Vista Alegre. Vista Alegre 2, Roquetenc 0, resultat d'un partit que fa que els de Roquetes queden enfonsats a la taula classificatòria. Són penúltims, 17ens amb 38 punts després de 33 jornades, i atenció perquè l'última jornada de campionat els de Roquetes se la jugaran també contra un altre dels equips implicats en la lluita pel descens, el Campclar, que suma 40 punts i ara mateix estaria també en posicions de descens. Difícils, per tant, les coses per als de Roquetes. Passem a parlar de la primera territorial, i en aquesta 33a jornada, penúltima ja del campionat, els resultats van ser en el grup 6è els següents: Remolins Vítem 2, Vilaseca 0, Catalònia 1, Redis 2, La Sénia 3, Ulldecona 0, La Cava 1, Alcanar 2, Valls 4, Escó 3, L'Ampolla 2, Hospitalet 0, i Comar 2, Aldeana 5, Torredembarra 2, Gandesa 0 i La Canonja 2, Cambrils 0. Líder, Remolins Vítem amb 72 punts, seguit del Redis, que en suma 70. A la segona territorial, grup primer, 33a jornada també de campionat, la penúltima, i els resultats: Corbera d'Ebre 0, Rapitenca B 4, Horta de Sant Joan 1, Amposta B 1, Jesús i Maria 3, Olímpic de Mora 1, Perelló 2, Benifallet 0, Pinell 0, L'Ametlla 0, Remolins Vítem B 1, Camarles 2, Santa Bàrbara 1, Deltebre 0 i Vilalba 1, Batea 0. Líder, Jesús i Maria amb 88 punts, des de fa moltes setmanes ja campió, és segon el Perelló, que en suma 69. I acabarem amb la tercera territorial, grup 19è. A falta de dues jornades per a l'acabament de la Lliga, els resultats d'aquesta 32a jornada van ser els següents: Alcanar B 4, Flix 1, Atlas de Tortosa 2, Tivenys 0, Campredó 0, Mora la Nova 1, Ginestar 3, La Fatarella 2, Jesús i Maria 0, Benissanet 0, Jesús Catalònia 2, Arnes 0, Rasquera 3, Ullecona B 1, Roquetenc B 3, Torre de l'Espanyol 0 i Tivissa 1, Godall 0. Líder, el Roquetenc B amb 72 punts, seguit del Flix, que en té 65.
Gràcies, Domènec. Per posar el punt i final a la crònica esportiva i també a l'informatiu de Mute, ho farem explicant-vos l'èxit de participació a la festa d'aniversari de la penya barcelonista Calera. Els blaugranes caleros van celebrar el seu 25è aniversari amb un ambient festiu i essent recolzats per tots els socis i un bon grapat de simpatitzants que van voler afegir-se a aquesta festa del futbol. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Dissabte al matí, un bon grapat de barcelonistes van voler atansar-se fins al camp de futbol de la Cala per celebrar els 25 anys que l'11 de maig feia la penya blaugrana de l'Ametlla de Mar i també els títols de Lliga de Futbol i l'Eurolliga de Bàsquet aconseguits aquesta temporada. Va ser una gran festa en la que ens van veure cares conegudes com ara Joan Franquesa, exvicepresident del Barça, i Tito Vilanova, segon entrenador del Barça i mà dreta de Pep Guardiola. L'acte central de la jornada a la Triangular de Futbol entre els equips infantils del Futbol Club Barcelona, el Centre d'Esports del Perelló i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar va tenir els següents resultats. La Cala 1 al Perelló 0, Barça 6 al Perelló 0 i Barça 4 al Perelló 0. A més, per amenitzar el matí, es va fer una sardinada i es van sortejar centenars de regals, gentilesa del diari Esport, com ara samarretes, carmanyoles i clauers, tot productes de marxandatge. Fins i tot es van sortejar pollastres a l'as. La festa acabava al migdia, en la qual cosa els afortunats se'n van anar amb el dinar fet cap a casa. També es va sortejar un pernil. A més, es va fer campanya per captar nous socis amb força bons resultats. Tanmateix, es va entregar la samarreta signada per Andrés Iniesta, el seu guanyador de sorteig que va fer la penya fa dues setmanes. I es va tenir un detall amb els tres nois de l'institut que s'encarreguen de fer la pàgina web de la penya barcelonista. Per arrodonir al matí, els blaugranes caleros van oferir un dinar als jugadors del Barça i de l'Ametlla de Mar. Josep Pallarès, membre de la Junta Directiva, feia balanç sobre aquest matí.
Sí, home, estem molt contents i amb ganes de repetir-ho. A veure si l'any que ve ens inventem una variant, a veure per combinar una miqueta, però contents per l'experiència d'agafar, celebrar el que era el títol de Lliga del Barça, l'Eurolliga de bàsquet. A més, crec que en actes com estos, los que són els xiquets més menuts, agafen una miqueta més de sentiment barcelonista.
També Àlex Gómez, segon entrenador dels infantils del Barça, es mostrava satisfet pel desenvolupament d'aquest matí de festa.
El primer dia que em vau oferir la possibilitat de poder portar l'equip, mos han volcat, tant com te vaig comentar-te, tant altres, des del club, tant jo, com en aquesta casa patronat, la penya mos han volcat per fer una festa que crec que ha sigut bonica i mos han passat bé. Trobo que s'ha vist un bon futbol i tant l'equip de la Cala com el Perelló, també juntament amb naltros, han pogut disfrutar aquí tres partides que han estat prou bé, trobo, pel públic, no?
Fora dels actes de celebració, però també dins de l'àmbit barcelonista, dissabte a la tarda a la Sala de la Societat va tenir lloc un acte per recolzar la candidatura de Sandro Rosell a la presidència del Barça, a la que van assistir una cinquantena de barcelonistes que van poder conèixer així el seu projecte per a la Casa Blaugrana.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
A l'espera que el temps pugui canviar, sobretot a partir de dimecres i en dies posteriors, de moment continuem parlant d'anticicló i d'una jornada, la d'avui, molt agradable i càlida, fins i tot amb temperatures més elevades respecte a les d'ahir. Serà fàcil que al llarg de la jornada d'avui i a la tarda, concretament, hi hagin valors que arribin als 30 graus, almenys de manera puntual, a l'interior del país. De nou hi ha risc d'alguns núvols baixos, com en aquests moments es presenten de manera molt puntual, això sí, cap a la costa, especialment cap al delta de l'Ebre, extrem sud de la Costa Daurada, extrem sud del Camp de Tarragona, i també a la Catalunya Nord. Aquests fenòmens es poden presentar de manera puntual, sempre en punts de la costa, degut al contrast tèrmic entre aquest aire càlid present en molts indrets i doncs, la temperatura superficial del mar, que es presenta doncs encara, a hores d'ara, força fresca. De moment, no esperem que la situació meteorològica es compliqui més, tot i que a la tarda pot haver alguna nuvolada. Al llarg dels propers dies, aquestes nuvolades aniran guanyant terreny. Potser demà n'hi hagin més, en àrees sempre de muntanya del Pirineu, amb risc d'algun petit ruixat, però sobretot serà a partir de dimecres i en dies posteriors que l'anticicló comenci a retirar-se o a debilitar-se i això ajudarà que en conjunt apareixin més núvols i més risc de nuvolades de tarda en àrees de muntanya que potser ja a partir de divendres i de cara al cap de setmana es presentin fora d'aquest sector del país.
Ja ho han escoltat, tot i que comencem la setmana amb bonança meteorològica, no serà sempre així i està previst que a partir del dimecres hi hagin canvis. Nosaltres demà dimarts tornarem a estar aquí com sempre fent-los-hi companyia i informant-los-hi de l'actualitat informativa a les Terres de l'Ebre. Reben una salutació cordial en nom dels serveis informatius de MUTE, de qui avui s'ha encarregat de presentar i coordinar aquest espai. Tere Giner.